Vull aprendre. Parlem d'educació. Amb Manel Vidal.
Benvingudes i benvinguts al 24è episodi d'aquest podcast educatiu. Sí, sí, 24, ni més ni menys que 24. Això vol dir que d'aquí 15 dies publicarem el 25è. És un número tan rodó que s'ha de celebrar. Potser ja s'heu sentit fa 15 dies o ens heu vist per les xarxes convidant-vos a celebrar aquests 25 episodis amb nosaltres. Ho farem el proper dissabte 27 de novembre a les 12 del migdia a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. Recordeu, si no ho heu fet ja, podeu entrar a l'enllaç que trobareu a les notes del programa o a www.vullaprendre.org i fer la vostra inscripció. Tot i així, això serà el 25è i primer hem de sentir aquest 24è episodi que, si em permeteu, avui no us avançaré gaire cosa i ja perdonareu que el programa és una mica llarg, però no us podeu perdre cap de les seccions. Comencem, que jo vull aprendre. I tu?
Vull aprendre. Parlem d'educació. Tastet d'apps.
Eulàlia Canet, bon dia, bona tarda, bona nit. Què tal? Com vas? Com estàs?
Hola, Manel. Doncs ja veus que avui vinc acompanyada del meu superrefredat, però amb moltes ganes d'iniciar un capítol més, un episodi més d'aquest tastet d'apps, que ja veuràs, ja.
A veure, ja veuré. Què és el que et portes avui? Explica'ns.
Doncs mira, hem deixat enrere la setmana de la ciència, però ja saps que a mi, tot i ser de lletres pures, em tira molt, i porto una altra lletra de les STEAM, d'aquelles STEAM, que ens agraden tant i tant. En aquest cas porto aplicacions, webs de l'àmbit matemàtic. Tenim la sort que, com que aquest àmbit és un àmbit internacional, per dir-ne d'alguna manera, vull dir, tant li fa si el recurs l'ha creat un d'Estats Units o un de Matadepera, que els números són iguals, doncs tenim la sort que entre que és internacional i que tothom es veu un cor de crear aplicacions matemàtiques, en podem trobar molts de recursos, però molts, vull dir, molts. Per tant, aviso, Manel, que consti que ja aviso, que cap a mitjans de curs ens trobarem amb un tastet d'apps de matemàtiques segona part.
Ja veieu que les matemàtiques donen molt de sí i que hi ha un primer episodi avui, hi haurà un segon episodi més endavant i us deixarem també a les notes del programa els episodis de la temporada passada on vam compartir aplicacions de matemàtiques. Així que, déu-n'hi-do, si voleu ampliar els vostres recursos per aquest racó de matemàtiques que teniu a l'aula, em sembla que trobareu molta, molta cosa per poder utilitzar. Així doncs, comencem. Aplicacions i webs de matemàtiques d'aquesta primera part en aquesta segona temporada. Eulàlia, per on comencem?
Doncs mira, comencem no amb una, sinó amb dues aplicacions web de la gent de l'EDU 365, que ja saps que en els altres episodis ja n'hem parlat, que realment s'estan posant molt les piles, molt, estan actualitzant els continguts, estan fent propostes superinteressants, super ben aconseguides, i si les coses es fan bé, s'han de dir. Mira, començo amb Escape Cube. L'Escape Cube és una mena com d'escape room, pel tema aquest d'haver d'anar superant proves, etc, en què el que ens va proposant és resoldre uns enigmes matemàtics de dificultat creixent. O sigui, començarem un senzillet i anirem pujant. Però és tot complicadot. És que explicar-lo via àudio és un pèl complicat, però et trobes a dins d'una mena com, si diguéssim, de laberint, de figura geomètrica, en què tu has d'anar avançant per un camí marcat. I ja cal que te'n recordis d'aquest camí. Perquè tu comences la primera prova i et diu, què sé jo, per posar-te un exemple. Vinga, 10 més 5, més 5, més no sé què, quan farà? El resols i et diu, molt bé, i ara cap on tirem? Dreta, esquerra, amunt o avall? I clar, tu has de recordar a quina part del laberint estaves col·locat per saber cap a on has de tirar. Bàsicament perquè si t'equivoques, tornes enrere i ja ho torna a començar. Però molt interessant, amb una música que també fa que els nanos s'hi enganxin molt, recomanat, això sí, potser un cicle mitjà, tot i que en inicial hi hem jugat i no ens hem fet gaire mal, però potser esperar això, un cicle mitjà, i fer-ho tranquil·lament, que no ens posarem tan nerviosos per, ai, coi, ara cap on en tocava anar.
Doncs aquesta recomanació cap a un cicle mitjà i la segona dels companys i companyes d'Edu365.
Aquesta es diu Mateorit, i sí, sí, marco la A perquè de matemàtiques, Mateorit, és una dinàmica i un disseny, a veure, força més senzill que l'anterior. I ens presenta una mena com de missió especial. Estem a dins d'una mena de nau, de coet, eh? I hem d'anar eliminant amenaces o atacs alienígenes, tot resolent enigmes. Val? Tenim enigmes des de, vinga, va, clica el número que representa aquesta quantitat. Tenim un número, ens surt el 5 i hem de clicar la imatge que és un 5. O ens surt un 10 i hem de clicar la imatge que hi ha 10 objectes. Bé, ens demana això, bé, ens diu, vinga, va, a veure, quina d'aquestes sumes que et sortiran per pantalla té per resultat 7. I tu has d'anar clicant totes aquelles sumes perquè representa que són amenaces que et venen a atacar. Aquesta sí que és per cicle inicial, és un nivell bastant senzillet, però això, el que diem, per anar jugant, per anar entrenant, perfecte.
Doncs dues apps web dels companys i companyes de Edu365, que si ens estan escoltant, nosaltres estarem encantats de, si volen venir un dia al programa, a conèixer qui hi ha darrere d'Edu365. Jo crec que podríem fer una cerca. Si hi ha alguna persona que ens està escoltant que coneix algú que treballa a Edu365 o que hi col·labora, que es posi en contacte, sisplau, o bé amb l'Eulàlia o bé amb mi, perquè estarem encantats, serà un plaer poder conèixer qui hi ha darrere d'Edu365, com fan aquesta feina d'aplicacions educatives. Sortim d'Edu365 i què ens trobem? Més aplicacions? Més webs?
Més web, Manel, més webs. Us porto dues webs que són allò els greatest hits de les meves classes. Si em dius, Eulàlia, recomana'm quelcom per treballar les matemàtiques i que no sigui una app de tauleta. Doncs us porto les dues webs que ho peten entre els meus alumnes. Recordem, alumnes de segon de cicle inicial, però que podeu allargar fins a cicle mitjà o podeu baixar fins a una mica més petits. La primera de totes es diu Fun for the Brain, diversió pel cervell, però el for escrit amb el número 4. Aquesta web és una web que fa anys i panys que va creixent, que va començar en forma de jocs molt senzills, amb flash, que el pobre noi, el noi o noia que ho porta ha tingut una feinada a reconvertir-los perquè el flash ja sabem que ha passat a millor vida. Doncs és una web que va creixent i millorant i trobem jocs matemàtics per practicar l'agilitat de càlcul, ja sigui sumant, restar, multiplicant, dividint. Per això us dic que és apte per cicle inicial, però també per cicles superiors. Els meus petits exploradors en són uns fans, però allò els encanta. Igual que altres anys us dic que també n'han sigut, perquè és que és un tipus de web que agrada molt a petits i grans. Ens agrada especialment l'apartat de curses, ens agrada moltíssim, és el que triomfa més a la meva classe. Aquest any, per exemple, les curses aquestes que funcionen, que et posa una operació, tu la resols i llavors el teu ninotet avança, el ninotet sempre té certa gràcia. Hi ha una cursa d'ovelles, hi ha una cursa que ets un bebè amb bolquers amb un caminador. Vull dir, sempre li posen un punt de gràcia que els nanos ho troben molt atraient. Doncs aquest any, amb els meus petits alumnes, el que estem fent és donar-li encara un tomb més. I el que fem és que mentre que hi ha un alumne que és el responsable d'apretar a la PDI, els altres som els seus ajudants. I li comencem a dir, no, més gros o més petit. Li donem pistes perquè sàpiga quina és la resposta. De manera que, per molt que n'hi ha un que apreta la PDI, els altres 25, creu-me que estan allà darrere donant pistes, col·laborant, treball col·laboratiu a tope. Agrada moltíssim, ja veureu com els vostres petits sortiran encantats.
Fun for the brain i la segona, quina és?
La segona, que també us deia, copeta moltíssim, és Shark Numbers, els números tauró. És una web molt atraient, però també us dic, molt, molt addictiva, pels menuts de cicle inicial i que ens va perfecte per consolidar la numeració. Per pantalla ens surten representades quantitats. Com ens surten? Ens surten amb pals i amb quadradets, que ara hi haurà gent dient, amb pals d'aquells que són una desena, que ja ho veus que està format per 10 quadradets, i en quadradets petitets, que són les unitats. Ja quan comencem la primera pantalla ens diu, a veure, fins quin número vols treballar? I podem demanar treballar, mira, només fins al 19. O no, ja m'hi veig en cor i fins al 50. Vull dir, podem triar diferent dificultat. Arriba fins al 999, perquè arriba un punt que t'afegeix les centenes, també. Llavors, això, hi ha una barca dibuixada on representa que tu estaries posat allà dins i una quantitat formulada en forma, això, d'unitats i desenes. I a sota et surten quatre opcions. Quin número serà aquest? El 93, el 39, el 68 o el 57? Tu has d'apretar la resposta correcta. Si cliques la correcta, passa un dofí que fa un soroll molt especial per sobre la barca i et dona un tros de punt. Un tros de punt que són unes estrelletes que són els punts que vas aconseguint. Què passa si t'equivoques? Ai, las, que en lloc de sortir-te un dofí, el que et ve a atacar és un tauró i et fa clac, queixalada a la barca. Vas perdent trossets de barca. Clar, la idea és no perdre trossets de barca, sinó aconseguir totes les estrelletes, que són 5 estrelles, que pots arribar a aconseguir. Creieu-me que jo m'hi he passat amb els meus alumnes més d'una hora i no tenien ganes d'acabar i era allò de, bueno, però és que hauríem d'anar al pati. Espera't un moment, que potser aconseguirem la cinquena estrelleta. Molt addictiva, però molt indicada per treballar la numeració. Allò que a cicle inicial costa tant, que és les desenes, les unitats, les centenes, us asseguro que amb els Shark Numbers ho aconsegueixen entendre de meravella després d'haver ben manipulat a classe, això sí.
Aquesta aplicació, llavors, serà per tenir-la allà a preferits per quan treballem amb cicle inicial la numeració. Quatre aplicacions web que ens porta l'Eulàlia, però ens portes alguna aplicació extra. Aquesta aplicació d'on surt?
Aquesta aplicació ve d'una altra recomanació. Tenim molta sort, Manel, que realment la gent s'està abocant a ajudar-nos, abocant això que dèiem, a fer xarxa entre tots. I hem tingut una altra col·laboració, en aquest cas de la Roser, que la trobareu a Twitter com Inici de Càntic, que ens ha recomanat una aplicació que es diu BeMath, que la tenim tant per Android com per iOS. Aquesta aplicació és de la gent d'InnovaMath, que és un mètode pel treball de les matemàtiques que hi ha força centres que utilitzen i que ens va proposant diferents reptes. Aquesta aplicació la trobeu tant en versió de prova com en versió ja més completa, molt adequada pels centres que fan servir aquest mètode, tot i que podries fer-lo perfectament sense fer servir aquest mètode. De fet, a casa, quan l'hem testejat, encara no hi havia cap de les meves princeses que fes InnovaMath. I l'hem fet servir, funciona de meravella, repasses tot de conceptes matemàtics, vull dir, molt recomanable, tant si sou dels que feu servir InnovaMath al centre, com si no, molt recomanable, i donar-li les gràcies a la Roser per la seva recomanació. Ens va dir, eps, la coneixeu aquesta? Doncs, Roser, la coneixíem, però gràcies per fer-nos en memòria, perquè la veritat és que se m'havia passat l'any passat.
Aplicacions que recomanen mestres, que trepitgen aula igual que a nosaltres, que estem encantats de compartir. Si voleu fer igual que ha fet la Roser i recomanar-nos aplicacions, podeu contactar o bé amb l'Eulàlia o bé amb mi i recomanar-nos l'aplicació que vulgueu. Eulàlia, moltes gràcies una setmana més per compartir aplicacions i web. I la setmana vinent, no l'altra, fem 25 programes. Tu estaràs a Girona compartint aquella diada o no?
Jo estaré a Girona amb unes ganes, amb una alegria. A més, veniu a la meva ciutat, a la meva biblioteca, perquè per mi ja és la meva segona casa. Aquell dia em veureu platòrica i amb unes ganes de poder saludar a tots els que vulguin venir i això, i compartir experiències plegats. O sigui, si podeu venir, ens fareu superfeliços.
Doncs ens veiem dissabte 27 a la Biblioteca Carles Rahola, Eulàlia. Una abraçada molt, molt forta i amb moltes ganes de fer-te-la presencialment.
Moltes gràcies. Igualment, Manel, espero que aquell dia ja, lliure de virus, ens podrem abraçar i això, i saludar tots els que ens vulguin venir a visitar.
Ens veiem. Adeu.
Adeu.
Vull aprendre amb Manel Vidal. El racó literari.
Avui, en la secció del racó literari, anem a escoltar quines recomanacions ens fa la Noé, de Calaix de Mestres. Hola, Noé!
Hola, hola! Com esteu? Aviam, avui les recomanacions que us faré no en són tres, són algunes més, perquè m'ha costat molt triar tres contes. Així que els contes d'avui van relacionats amb el 25 de novembre, que és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Realment m'ha costat una mica triar el tema, perquè també el dia 20 de novembre, com tots i totes sabeu, doncs és el Dia dels Drets dels Infants, però he pensat que potser el 25 de novembre doncs era una data on podríem treure una miqueta més de suc dels contes, i aquí van les meves recomanacions. El primer conte que us vull recomanar per mi és l'estrella del tema, es diu Rosa Caramel, de l'editorial Calandraca, que és una de les meves editorials preferides, com ja haureu vist en les recomanacions anteriors. I aquest conte doncs, ens parla o ens intenta com explicar la història d'un grup d'elefantetes que viuen separades dels seus amics elefants. I elles només poden menjar flors de color rosa, porten tot de llaços, de coses de color rosa, tot ben bufones, doncs perquè la seva pell, els seus ulls brillin, i no poden sortir d'aquest tancat, no poden jugar com els altres elefants. I clar, elles des del tancat doncs veuen com els altres elefants ho estan passant pipa. I una d'aquestes elefantetes, doncs no, la seva pell no és de color rosa com les altres. I el seu pare s'emprenya tant que ja la deixa en llibertat. I en veure les elefantes de la tanca, que s'ho està passant també fora, al principi tenen una mica com de por de dir «Ai, Déu meu, què està fent?». Però després ja veuen que realment la llibertat és molt millor. Surten de la tanca i comencen a jugar amb tots els elefants i l'altra elefanta que ja havia marxat. I és des d'aleshores que es diu que els elefants i les elefantes tenen el mateix color de pell. Aquest seria el primer conte estrella. Després tindríem Les princeses també es tiren pets, de l'editorial Anima Llibres, que aquest és un clàssic dels àlbums il·lustrats. És un conte doncs que narra la història a través d'una nena i el seu pare que investiguen que les princeses també estiren pets. És un conte amb un toc d'humor, amb bastanta com intriga, no? Perquè és un conte que enganxa molt, perquè va desenvolupant la història amb tot d'investigació. I crec que és un conte, doncs, això, molt bonic i amb un toc d'humor que compagina tot d'una manera, doncs, això, especial. I sobretot també pel lligam que fan la nena i el pare. L'altre conte que us vull recomanar es diu Rínxols 2 i és de l'editorial Joventut. Aquest també té una mica d'humor i l'objectiu primordial, no?, és doncs, anar una mica contra les convencions socials. El petitós es vol disfressar de Rínxols 2 i el seu pare li diu que ni parlar-ne, que no pot ser, que no pot portar faldilles, que no pot portar cuetes, que això és de nenes. I el pare s'emporta un ensurt, que ja veureu que no us el puc explicar tot, i veu que potser el seu fill sí que pot anar vestit doncs, com ell realment vol, que no hi ha coses de nens ni coses de nenes. Aquests serien els tres primers contes que us vull recomanar, potser com per la petita infància. Després, per infants una miqueta més grans, que també podrien ser d'infantil, però potser estarien més recomanats doncs, de per primària, per cicle inicial, cicle mitjà, tot i que ja sabeu que jo sóc bastant defensora de que els contes es poden explicar a tota l'etapa d'infantil i de primària. Tindríem l'Artur i la Clementina, que també és de l'editorial Calandraca i és de la mateixa... de la mateixa autora que Rosa Caramel. De fet, són dos contes que l'editorial Calandraca va com rescatar d'una col·lecció que es va fer als anys 70, que la col·lecció es deia A favor de les niñas, i ja veieu que són dos contes molt antics, no?, i amb molts anys, i que encara el tema doncs és un tema que cal seguir abordant, educant i avançant, no? Doncs bé, l'Arturo i la Clementina, com us deia, de l'editorial Calandraca, és un conte on la Clementina, que és una tortuga i és la protagonista, doncs s'enamora de l'Arturo i, perdó, us ho he dit en castellà perquè jo sempre l'he explicat en castellà, però està en català, també, l'Arturo i la Clementina. Doncs això, la Clementina s'enamora de l'Artur i al principi tenen molta il·lusió, amb moltes ganes de fer coses, però la Clementina va veient que l'Artur no hi confia molt en ella, que la subestima molt i que no l'acaba com de valorar i que no dona suport doncs, a les seves aspiracions a la vida. I finalment la Clementina decideix marxar i reprendre la seva vida doncs, sense l'Artur. Realment és un conte que és bastant llarg i que va desenvolupant molt i va explicant molt tot el que la Clementina sent i és molt, molt, o sigui, et pot arribar a transmetre moltíssim i crec que és un conte també, doncs, clau en aquest dia, no? Com seria el Rosa Caramel. Per últim, tenim un conte que segurament molts i moltes coneixeu, que és Que no t'expliquin contes. És un conte relativament doncs, nou, de l'editorial Amsterdam, que a mi també m'agrada moltíssim, sobretot per les seves il·lustracions, que són molt, molt boniques. I el fil conductor doncs, és una nena que contacta amb la Caputxeta Vermella perquè li agrada molt fer fotografies i la Caputxeta Vermella ha muntat una agència de viatges. Aleshores, a través d'aquesta nena i de la Caputxeta Vermella van coneixent tot de contes tradicionals que sempre ens han explicat d'una manera concreta. I en aquest conte ens expliquen tots aquests contes clàssics explicats d'una manera molt més moderna. Doncs això, defensant el feminisme i el paper de la dona. Hi ha prínceps, perquè n'hi han i existeixen, clar, però no són els típics prínceps que salven a les princeses. Aleshores, també és un conte que crec que podeu explicar a les aules o a casa, i ja us dic que és un conte una miqueta llarg, i amb molts detalls i amb molts tocs d'humor, i que tampoc us el podeu perdre. Així que res, espero que us hagin agradat aquestes recomanacions i que el dia 25 de novembre doncs, pugueu compartir algun d'aquests contes amb els més petits de la casa o de l'escola. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies per aquestes recomanacions, Noé. De ben segur que el 25 de novembre tindrem aquests contes i molts altres ben a la mà per poder-los compartir amb els infants de les nostres classes. Jo us vull compartir un nou llibre per a docents. Bé, nou. Es va publicar al gener de 2021 i és un llibre titulat L'art de fer classe, segons un lingüista, i en concret segons Daniel Cassany, que segurament coneixeu, ja que té molts bons llibres. En aquest cas l'ha publicat a Llibres Anagrama, i intenta resoldre algunes preguntes que ens fem els docents cada dia, com podria ser quin és el secret d'una bona classe, o com s'aconsegueix captar i retenir l'atenció dels alumnes, o bé, com podem gestionar l'estrès com a professors, com ens hem de relacionar amb els estudiants, com podem detectar i prevenir les situacions conflictives. De manera clara, àgil i didàctica, en Daniel Cassany explica com crear dinàmiques de grup, com generar un bon ambient a l'aula, com potenciar el treball en equip... Bé, L'art de fer classe és un manual ple de pistes i claus que incorpora alguns quadres i recursos pràctics que farà més fàcil la nostra tasca docent. Així doncs, anem cap a les llibreries a buscar un nou llibre per la nostra prestatgeria de docents. Continuem!
Parlem d'educació. Mestres en xarxa.
Doncs estem a la secció Mestres en xarxa i avui ens endinsem un altre cop en les xarxes socials per conèixer qui hi ha darrere d'aquells comptes educatius que ens agraden. Avui sabrem qui hi ha darrere de Batecs de Mestre. Abans de res, bon dia, bona tarda, bona nit. Què tal, com estàs?
Bon dia, bona tarda, bona nit. Hola!
Abans de res, primera pregunta. Qui hi ha darrere de Batecs de Mestre?
Doncs hi ha la Paola. Soc una noia de 27 anys, de Barcelona. Vaig estudiar educació primària primer i després vaig sentir la necessitat d'estudiar educació infantil. Si voleu, després us explico doncs, el per què. I bueno, doncs la meva trajectòria com a mestra és curta. Acabo de començar, segurament per molts dels que escoltin aquest podcast. Porto 5 anys com a docent treballant a l'escola i bueno, des de petita he tingut molt clar que el món de l'educació i que els nens m'agradaven. Des de petita m'he dedicat al món de la dansa i de la gimnàstica i conforme m'anava fent gran també m'he dedicat a ser professora de dansa dels nens més petits de les acadèmies, no? I aquí va ser quan vaig anar descobrint doncs, que els nens m'apassionaven i que aquestes ments inquietes em cridaven molt l'atenció. I va ser quan em vaig decidir estudiar magisteri.
Així doncs, aquesta passió per l'educació et va portar a ser mestra. Has dit que ets mestra de primària, ets mestra d'infantil. Actualment, en quina etapa educativa estàs?
Actualment estic a l'etapa d'infantil, al segon cicle. Estic actualment de tutora de P3. Però, bueno, com bé us he dit, puc estar en dues etapes.
Estàs en el segon cicle de l'etapa d'infantil. Has dit que era la teva segona carrera que estudiaves. Per què vas voler ampliar els coneixements i fer també infantil?
Doncs quan vaig acabar el grau de primària, sentia que em faltaven coses per saber, no? Doncs quan estava fent pràctiques al primer cicle de primària, sentia que rebíem uns nens que ja venien formats, ja venien amb uns coneixements, que venien amb una experiència de la que no coneixíem res, no? I jo pensava, ostres, doncs, jo necessito saber quines experiències tenen aquests nens a l'etapa d'infantil, com funcionen els caps d'aquests nens a l'etapa d'infantil, com pensen, com actuen. I el cos em demanava indagar a l'etapa d'infantil i formar-me. I sabia, tot i que no pensava que acabaria treballant a infantil, perquè quan vaig estudiar primària realment em veia només a l'etapa de primària, i ara porto els 5 anys de docent treballant a infantil. Un cop em vaig decidir d'estudiar també l'etapa d'infantil, vaig saber que vaig fer bé perquè tinc uns coneixements molt més amplis del que és el desenvolupament de l'infant i de totes les etapes evolutives per les que passa. I crec, de cara també als estudiants o dels futurs docents, deixar el missatge, no, de que si ho veuen oportú o si els hi crida l'atenció que tinguin aquest coneixement de les dues etapes, jo crec que és imprescindible.
Sabem que hi ha alumnes de magisteri que ens escolten, així que aquí tenim el consell de Paola, de Batecs de Mestre. I tornant a aquest compte, Batecs de Mestre, per què? D'on ve aquest nom?
Buf! No me'n recordo les altres opcions que hi havien quan vaig haver de decidir el nom del compte d'Instagram, però quan em van donar la meva primera tutoria jo estava com una nena el dia de la nit de Reis, igual, la mateixa il·lusió, Doncs jo tenia la mateixa il·lusió, doncs, perquè m'han donat la primera tutoria, em volia obrir el meu compte d'Instagram per poder plasmar el meu dia a dia, les meves, doncs, les activitats que podia fer amb els meus nens i nenes, la meva aula, els meus espais, no? I bueno, jo sabia que volia fer-me un compte d'Instagram perquè portava, doncs, molts anys, tant els anys de carrera com el primer curs a l'escola, que era especialista, seguint altres mestres. I jo volia també tenir el meu compte i poder, doncs, plasmar també les meves idees i el meu dia a dia. I a partir de la meva primera tutoria vaig decidir, doncs, també obrir el meu compte d'Instagram. El que no sabia és que, mica en mica, també aniria creixent i per part de la comunitat educativa i dels meus seguidors, doncs, se l'anirien estimant tant, no? I per què vaig ser mestra? Doncs em considero una mestra que sempre actua amb el cor, en els passos que dono en el meu dia a dia, en les activitats que faig amb els nens, en cada paraula, en cada carícia, en cada moment. I jo sabia que havia d'anar relacionat amb l'educació basada en l'amor. Ho tenia molt clar. I, de fet, em va ajudar la meva paral·lela en aquell moment. Em va ajudar a buscar el nom i li agraeixo perquè ara mateix ho penso i no em veuria amb un altre nom. Batecs defineix realment el que jo sóc, perquè ara ho penso i dic, és que Batecs és el sentiment, no? El que fa bategar la meva tasca educativa, que és mestra, no? I penso que en tres, Batecs de mestra, no? S'uneixen, doncs, el sentiment amb la professió i crec que és... Per mi és perfecte. Què diré, no? Ara sento que hi ha molt de carinyo, molta il·lusió i molt d'afecte posat en aquest compte, però perquè també ja portem uns anys i bueno, també hi ha molta projecció posada en aquest compte i què et diré? Què et diré jo?
Clar, Batecs de Mestra és un compte d'Instagram que té més de 20.000 seguidors i seguidores. I què és el que comparteixes en aquest compte? Perquè ho fas des de l'amor, des de la pràctica, des de... Exactament, per a aquelles persones que no et segueixen, perquè puguin saber què és el que fas, què comparteixes en el teu compte?
Mira, jo sempre dic que, de fet, a la meva biografia de l'Instagram posa hola, o... Bueno, crec que no posa hola, però posa aquí trobareu una educació basada en l'amor, no? Crec que és el meu principi, bueno, és que és el meu valor i el més important crec que també és el que més busquem els mestres, bueno, la comunitat educativa, són recursos i activitats que puguem aplicar a l'aula. Al final, les xarxes socials són una finestra al món. Crec que ens han canviat la vida, els mestres, i crec que estan canviant la vida també de les escoles, perquè crec que moltes escoles estan arrencant, estan apostant per la innovació, estan apostant pel canvi, gràcies també a veure com arrenquen les xarxes socials i com tiren del carro totes les persones i tota la comunitat educativa que hi ha a les xarxes, no? I, bueno, al final crec que el que es prioritza en el meu Instagram són els recursos i les activitats del dia a dia. També m'agrada molt compartir, que és una de les coses que crec que destaca molt també del meu Instagram, els espais i els materials de l'aula. I també comparteixo reflexions. Jo sóc una persona, no només com a Batecs de Mestre, sinó, òbviament, com a Paola, que tot el que sento necessito exterioritzar-ho. I m'agrada molt també escriure. I també, com a consell, també a totes les persones que escoltin aquest podcast, aconsello el fet de escriure tot allò que sentim per poder posar paraules, també això com a mestra de cara als alumnes, com dir-te, doncs, transmetre-ho, no? El posar paraules allò que sentim, perquè a vegades no són perfectes i crec que és un àmbit en el que hem de treballar també com a adults, no? I jo és un treball personal que faig a mi mateixa, I ho comparteixo a les meves xarxes socials. I per què dic això? Perquè jo em trobo molts moments en el dia a dia, activitats, moments, anècdotes que passen, que són moments inesperats, que es donen, que en el moment doncs, no tens temps de reflexionar, no tens temps de parar-te a pensar perquè el dia a dia no t'ho permet, perquè els nens requereixen de la teva atenció i de la teva energia constant, però te'n vas a casa i, ostres, aquell moment, aquella activitat o aquell nen que t'ha dit o et fa pensar, no? I allò et fa arribar una reflexió i a mi aquella reflexió m'agrada deixar-la per escrit, no? M'he enrotllat una mica, però crec que seria això.
No, no, ha quedat molt clar i, a més, és el que dius també a la teva bio, no? Al compte, que sí, que hem triat la professió més bonica del món.
Sí.
I això jo penso que molts mestres i moltes mestres ho tenim molt clar, no? Batecs de mestre, un compte a seguir i, a més, com diria Mariola Dinarès, del pop-up de Catalunya Ràdio, un compte en català, amb contingut en català, que està molt bé. 20.000 seguidors amb contingut en català està molt i molt bé. Paola, fas una feina fantàstica.
Moltes gràcies.
Tal i com tu fas feina fantàstica, segurament coneixes altres comptes docents que ens podries recomanar per seguir.
I tant. I tant. Doncs mira, a mi m'agradaria anar a la proximitat perquè, tot i que tinc... Bueno, us compartiria un llistat super, super llarg de comptes educatius amb els que porto doncs, anys inspirant-me, perquè crec que a les xarxes el que fem tots nosaltres és inspirar-nos. Aniré doncs, a la proximitat amb el que jo considero que més he après i més m'he enriquit. I començo per Ver, Pensar i Sentir, de la Jenny Silvente. I us diré el per què. I és perquè amb ella sento que va començar tot. Jo vaig fer una formació presencial amb ella. Ella és formadora, també fa tallers i assessoraments, però sento que ella el que fa, per mi, és canviar la mirada de tothom cap a l'educació. I ella me la va canviar a mi també. Llavors, sento que el seu contingut i que, sobretot, les seves formacions són imprescindibles per a qualsevol docent. Llavors, és un compte el que tothom ha de seguir, vale? Després, m'encantaria també recomanar-vos a Divertologia, que són la Merche i la Judit, que també són de Barcelona. Són dues companyes que vaig conèixer també a través de l'Instagram i m'encanta perquè fan propostes i materials, sobretot amb elements naturals, com la fusta, elements propis doncs, de la natura, no? I m'encanta, perquè jo sóc una apassionada de tot aquest món i jo veig els seus espais a l'aula, veig els seus materials, a més ara han creat unes caixes amb propostes de lecto i de mates xulíssimes i m'encanta perquè tots ho fan elles i bueno, em sembla, doncs, la veritat és que és brutal. I us ho podeu mirar perquè tenen unes propostes i unes activitats super, super xules. I després, l'últim compte educatiu que vull recomanar és La Porta Blanca, que són la Laia i la Maria. També són dues noies jovenetes amb les que també vaig coincidir en un curs de la Jenny. I concretament, amb ella sento que connecto molt. També som de la mateixa quinta, no? Per així dir-ho. I bueno, sento que tenim moltes coses en comú. Amb la Laia també parlo moltíssim, coincidim i ens sentim com molt identificades en molts aspectes. Comparteixen recursos del dia a dia molt fàcils, tenen moltes idees, són molt originals, tenen molta imaginació i sobretot per mi el més important és que comparteixen molta realitat que crec que també fa falta a Instagram, no? Compartir molta realitat per poder aplicar-la a l'aula. Perquè a vegades veus coses tan ideals que dius, bueno, comencem per les coses reals que puguem aplicar que si no, no sabem per on tirar. I, bueno, crec que la Porta Blanca ho fa de 10. A més, són superactives a les xarxes, publiquen gairebé cada dia i, bueno, m'encanten també. Així que us deixo aquests tres comptes i sé que us agradaran moltíssim.
Doncs ja sabeu, teniu aquests comptes enllaçats a les notes del programa i a www.vullaprendre.org. Paola, moltes gràcies per la conversa d'avui. Ja sabem qui hi ha darrere de Batecs de Mestre. I res, ens seguim veient per les xarxes.
Moltes gràcies a tu, Manel, per voler comptar amb mi, per fer-me un espai al teu programa i per voler donar veu també a tants mestres i per compartir i fer xarxa amb tots nosaltres.
Gràcies a tu, Paola. Ens veiem per les xarxes. Una abraçada.
Una abraçada. Adéu.
Vull aprendre. Volem jugar. Amb laboratori de jocs.
Bon dia, bona tarda, bona nit, companys de laboratori de jocs. Què tal, com esteu, Martí, David?
Jo estic perfecte.
Hola, hola, Manel. Sí, sí, avui estem perfectes, tu.
A que no saps per què?
Per què, per què? Va, expliqueu-me, per què esteu perfectes?
Perquè avui portem l'experiència introducció a la química en fórmula perfecta. Eh? Oh. Què et sembla?
Quin joc de paraules més guai, més correcte.
Més perfecte, vols dir, no?
Superben trobat, sí, sí.
Sí.
Doncs, introducció a la química en fórmula perfecta. És l'experiència d'avui. I de qui és aquesta experiència?
Doncs mira, l'experiència, tant l'experiència com el joc, són de la mateixa persona, del Manu Sánchez, el maestro Manu, val? Que ja és conegut dels oients i les oients d'aquest programa perquè n'hem parlat ja algun cop. És un joc que va fer ell per treballar a la seva aula i el va presentar, va compartir l'experiència al catàleg d'experiències lúdiques quan encara era un prototip. Ja té bastants jocs publicats ell, amb diferents editorials. Vull dir, és mestre i és autor i dissenyador de jocs.
Segur que alguns coneixeu el Monster Kid, no? El Castell del Terror, potser són els que més popularitzats.
I en té més de recents, el Constructores i altres, no? Però aquest va decidir que seria el primer joc de la seva pròpia editorial. Llavors ha creat una editorial que es diu Class Games i aquest doncs, ha sigut la seva òpera prima, com si diguéssim, no? El primer joc. Però nosaltres ja el tenim al cel quan era un prototip, eh?
El joc en si es diu Fórmula Perfecta, no?
Correcte.
Sí, sí, sí. És un joc que va crear per utilitzar-lo per això, per treballar conceptes bàsics de química i a més, complementàriament, la competència lògico-matemàtica. Li permet treballar conceptes bàsics com els estats de la matèria, la densitat, dels líquids, etc etc.
Bé, que expliquem una miqueta de què va el joc, no? Perquè així també ens fem una idea.
Endavant, endavant.
Bàsicament, el joc consisteix en aconseguir el màxim de punts de victòria, sí, que s'aconsegueixen creant fórmules perfectes amb una proveta que té cada jugador. Hi ha dues baralles al mig de la taula, una amb el dors de color verd i una amb el dors de color gris. I en una ens indica el número, el valor que hi haurà a l'altra banda de la carta, i en l'altra ens indica el color. Llavors, una mica aquí hem d'anar jugant, perquè quan muntem la nostra proveta tenim tres maneres de crear fórmules perfectes. La primera és que hi hagin tres cartes consecutives amb el mateix color. Per exemple, em sembla que només hi ha blau, vermell, groc i verd. Veritat? O el verd me l'ha inventat?
Vermell, groc
el
i blau.
El verd me l'ha inventat. El verd me l'ha inventat.
Invent.
Bueno, perquè si mescles groc i blau, doncs fas una fórmula perfecta i et dona color verd.
Clar, clar, clar.
Doncs això, vermell, blau i groc són els tres colors que podem trobar. Llavors, si trobem tres cartes consecutives del mateix color, obtindrem un punt. Si obtenim tres cartes consecutives amb el mateix número, doncs també obtenim un punt. Però si obtenim que la suma de les densitats és justament, les densitats dels valors de les cartes és justament 10, obtindrem dos punts. O sigui, al final també podem sumar punts extres si hem aconseguit de cada color, vale? O vàries del mateix color, ja que cada vegada que aconseguim punts de victòria no ens ho apuntem en un paper, sinó que tenim uns petits tokens que són molt, bueno, són molt vistosos i amb aquests anem sumant els punts. I després això que ens deia el David, tenim unes cartes especials, no? que ens expliquen, que ens ajuden a treballar aquests conceptes més sobre la química, que són la del dissolvent, la de l'aigua, la del goteig, el canvi de fórmula i l'imant.
Val a dir potser que el que va fent el jugador és robant cartes d'una o de l'altra pila i va creant la seva proveta. Com a màxim, a la proveta poden haver-hi quatre cartes i les has d'ordenar, no, per densitat. No? Els líquids més dens, no? Pues se'n va al fons. No? Ho estic dient bé, Martí?
Sí, sí.
El valor numèric més baix sempre va a dalt, no? O sigui, el líquid més, menys dens, no? Pues es queda a dalt i els compostos més densos pues se'n van al fons, no?
Correcte.
Treballes aquí una mica el concepte aquest.
A les notes del programa compartirem l'enllaç tant a l'experiència que està explicada al cel amb molt de detall. Sabem, o ell sap, ens ho va explicar al cel, que hi ha companys que han utilitzat aquesta experiència a 5è i a 6è de primària i ha anat molt bé, com a l'enllaç directament de la seva web, diguem-ne, de l'editorial Class Games, de Fórmula Perfecta, per si algú se'l vol comprar, que ho pugui fer, que recordem que és un joc de 2 a 4 jugadors a partir de 7 anys i d'una durada aproximada d'un quart d'horeta.
Sí, sí, és un joc ràpid, eh? I a més és fàcil de posar-se a jugar i un cop agafes el concepte de com es juga, doncs és fàcil posar-se. O sigui, a l'enllaç que posarem també les notes, tens això, tens el reglament del joc i després el Manu ha treballat una fitxa pedagògica, no? Amb tots els continguts, competències que es treballen, etcètera, etcètera.
Sí, la veritat és que les experiències que aporta el Manu sempre són molt completes i tots els jocs que té publicats sempre els acompanya la seva fitxa pedagògica. Bé, el fet de ser mestre ajuda.
De formació professional. Sí, sí.
No. Companys, abans d'acomiadar-me de vosaltres, voleu dir alguna cosa més?
Sí, jo sí. La veritat és que sí. M'agradaria comentar que aquest joc també es defineix com el primer joc de taula que ve amb un escape room incorporat, que també es pot descarregar a través de la seva pàgina, que es diu El Laboratori del Dr. Bunsen. Vale? Uh-huh. I la veritat, no l'he dut a terme a classe encara, però es veu xulo. Hi ha moltes proves i elements interessants que, bueno, que ens ajuden una mica més a treballar la química. Hi ha fins i tot al final una taula periòdica així ambientada amb els personatges que li poden donar també una sèrie de una mica de centre d'interès al voltant de la química per fer-la més atractiva en els nens i nenes de cicle mitjà, com ho proposava ell, però inclús a cicle superior també ho veig molt viable. I queda pendent fer-lo i també està disponible a la pàgina.
Vaja, que tenim un 2 en 1, no?
Uh-huh.
Doncs qui vulgui, ja sap, entra a la web, rebusca, remira i compra. I recordeu que aquest cap de setmana, si just ens escolteu dijous quan surt aquest episodi, és el Festival Dau, així que ens veiem allà. Companys de Laboratori de Jocs, moltes gràcies per aquesta experiència. Sumem una més a aquestes moltes que ja portem explicant. I ens veiem en 15 dies.
No? Ens veiem al cap de setmana?
Ai, sí. A jugar al dau. Vinga.
Apa.
Adéu, adéu.
Fins aviat. Adéu.
Vull aprendre amb Manel Vidal.
Avui, en la secció final d'aquest podcast educatiu, comptem amb l'Anna Albalat Martínez. Ella és la subdirectora general de Recerca i Cultura Digital del Departament d'Educació. Bon dia, bona tarda, bona nit, Anna.
Bona tarda.
Bé, avui hem convidat a l'Anna perquè, com segurament sabreu, i si no ens posem en situació, el Departament d'Educació va publicar el Pla d'Educació Digital 2020-2023, en el que es cerca, no?, fer que les escoles, els alumnes, les alumnes i el cos docent sigui competent digitalment. I ho fa en base a tres eixos. Un eix que se centra en l'alumnat, un eix que se centra en el personal docent i un eix que se centra en els centres digitalment competents. Anna, a grans trets, parlem de Pla d'Educació Digital. Quin és el gran objectiu d'aquest Pla d'Educació Digital?
L'objectiu principal, no, i global dels tres objectius és transformar l'educació per adaptar-la al segle XXI. No? Una escola del segle XXI difícilment serà una escola viable, no, si aquesta no contempla la competència digital dels alumnes, dels docents i del centre, perquè l'escola ha de ser transparent a les necessitats de la societat. I vivim en un món cada vegada més, Més digital.
Estem parlant de que és un pla que va de 2020 a 2023. Estem gairebé arribant al 2022, vol dir que portem un any i mig, aproximadament un any i escaig d'aquest pla. A grans trets, com ha avançat aquest pla? Està avançant segons el que havíeu previst? En quin moment ens trobem?
Faré una prèvia, que és que aquest pla es va presentar el 2019, ningú coneixia el Covid, i es va presentar amb la idea de tindre 6 eixos, estar estructurat i planificat per a 5 anys i amb 100 actuacions. I ara, després de l'aparició del Covid, i és el pla que tots poden consultar en la pàgina de GenCat, és un pla que és 2023, té 3 eixos i té 54 actuacions. I estem desplegant gairebé totes les actuacions ara mateix. I les actuacions que no s'han desplegat estan previstes el seu desplegament el proper curs. Aquest pla, si consultem el pla, tenim 3 eixos i una banda que és infraestructures. Aquesta separació que molts ens diuen, i per què no vau posar eix 4, m'agradaria també explicar-la, que és que l'eix 1, 2 i 3 fan referència a la transformació educativa del sistema. Però aquesta transformació és impossible fer-la sense els recursos. I aquí entren les infraestructures. Aquí anem des de tota la part dels ordinadors, la connectivitat als centres i la connectivitat a la llar de l'alumnat més vulnerable. Llavors, pel que fa a infraestructures, que és el posar les condicions per poder fer una transformació digital, l'objectiu final és tindre des de 5è de primària fins a la postobligatòria tot l'alumnat disposant d'un portàtil. Val? En aquest cas, estem al voltant d'un 40% d'execució d'aquest pla. Val? Aquest any seguirem en el desplegament, seguirem desplegant primer 6è de primària, 5è de primària, primer i segon de l'ESO. O sigui, durant aquest curs i a l'inici del curs vinent. I aquest desplegament porta en paral·lel tota la connectivitat de les escoles. Hem transformat, penseu que en un any hem transformat més de 1.000 escoles, l'ALAN, quan un any normal se'n feien 100. Vull dir que el canvi és realment radical. I després que hem dotat de connectivitat a tots els alumnes, posaven de connectivitat a la llar. Tots els centres han pogut disposar de MIFIs que les han demanat, tant els centres públics com els concertats, i els centres han repartit aquestes a l'alumnat que ho ha necessitat. Per la qual cosa, tota la part d'infraestructures i ordinadors està desplegant-se amb una velocitat realment bona, perquè pensem que en tot això juguem en paral·lel amb un col·lapse mundial de xips, de logística bastant important, no? Més tot el col·lapse que vam tindre inicialment amb el desplegament en plena pandèmia. Llavors, això pel que fa a la part d'infraestructures. En quant als eixos, eix 1, com avancem? Tenim l'alumnat. El pla, quan va néixer, estàvem en una llei educativa i un currículum i tots sabem i som conscients que el currículum canviarà en els propers anys. L'any vinent i el següent anirà a incrementar-se en diferents línies. El cas és que la competència digital ha de ser transversal i ho ha de garantir el professorat, no? I, per tant, existeix i existirà la competència digital. Pel que fa a l'eix de la... I qui ho garanteix que això passi als centres són el professorat, que ho ha d'incloure des de tots els àmbits i matèries, perquè recordem que per llei la competència digital és transversal, per tant no és una cosa que s'ha de fer en una matèria en concreta, no? Sinó que ho hem d'implementar entre tots, per consens de tots els equips docents. Llavors, pel que fa al professorat, en quin moment de desplegament estem? S'ha incrementat i transformat tota la formació l'any passat ja en un format molt més àgil i molt més proper als centres i molt més pràctic, val? Que a través de les CUDIs, macrocudis i itineraris formatius, que es va transformar tot en el moment de la pandèmia. Llavors, s'ha transformat tota la formació individual del professorat, però ara incorporem l'eix aquest, no?, que comentàvem dels mentors digitals, no?, que està ara a l'ordre del dia, diguem-ho així. Llavors, en aquest eix seguim avançant. Ara estem en una fase de mèrits, no? De, bueno, de valorar els requisits dels candidats, però l'objectiu, o sigui, ja tenim feta l'estratègia per arribar a tots els centres de Catalunya per transmetre aquesta formació i acompanyament de centres i així lliguem a l'eix 3. No? L'eix 3 què vol? Vol que tots els centres, en acabar el curs 2022-2023, disposen de l'estratègia digital de centre. Què és l'estratègia digital de centre? Doncs és el aterrar el Pla d'Educació Digital de Catalunya a cada un dels nostres centres en el seu context propi i en el marc del seu PEC, depenent d'en quin moment es troben d'aquesta transformació. Hi ha centres que porten un itinerari molt bo i molt insistent en aquesta línia i han avançat molt i dels quals simplement no, el que necessitarem és aquesta perfeccionament i intentar buscar nous objectius, nous reptes i d'altres que pot ser comencen ara el camí o, perquè l'interès és més un altre tema, pot ser el plurilingüisme o està molt posat en les arts. Llavors, en aquests centres en concret, què esperem? Pues, tant en aquests com en els altres és aterrar els tres objectius del pla en el marc del centre per a millorar la competència digital d'alumnes, docents i centres en el marc de que hem de construir una cultura digital del centre i hem de definir quina és la nostra estratègia. Llavors, hem començat a caminar en el sentit de que l'any passat ja es va publicar que era l'estratègia digital de centre. De fet, molts centres estan molt contents perquè ja van començar aquest camí i en el moment en què s'incorporarà el mentor digital als seus centres, el que farem és continuar des del punt on estiguin per treure el màxim rendiment i provocar la transformació educativa.
Aquí hem fet una breu radiografia, no?, d'aquests tres eixos, aquest punt d'infraestructures. A mi em permetràs que posi el focus en el segon eix, no?, aquest eix que heu titulat Professorat apoderat i capacitat digitalment que fa front a nombrosos reptes metodològics i dona resposta a les necessitats del seu alumnat. Déu-n'hi-do, també, quin llindar, no?, a assolir. Més difícil perquè jo faig una mirada al meu voltant, no només a l'escola on treballo, sinó a més docents que conec i veig que hi ha persones que necessitaran molta ajuda per poder arribar a aquesta competència digital, no? Però abans d'entrar en matèria de com les podem ajudar, parles de professorat digitalment competent. Per a aquelles sí. persones que no sàpiguen què significa això, què és la competència digital docent?
La competència digital docent és aquella competència, no?, que com a docents hem de tenir moltes competències perquè hem de ser molt competents, perquè tenim un gran repte davant de nosaltres, no?, que és crear la societat del futur. Llavors, per fer-ho possible, una de les competències que ha de tindre els nostres docents és la competència digital. Aquesta competència que ens permetrà, 1, adaptar les pràctiques d'ensenyament-aprenentatge incorporant la competència digital per a que no només nosaltres ens sortim beneficiats de l'avantatge que és incorporar les tecnologies, sinó que també els nostres alumnes siguem capaços nosaltres de potenciar les seues capacitats en l'àmbit digital. I aquí entra tot un ventall de possibilitats. Això no va de si jo sóc de tecnologia o no sóc de tecnologia o a mi m'agrada el tema digital o no. És que el cas és que la societat està avançant, no? I tenim, per exemple, entorns virtuals d'aprenentatge que et poden permetre fer una personalització de l'aprenentatge molt interessant i poder adaptar-se als diferents ritmes dels nostres alumnes. Seria un error, no?, caure en un error, el no aprofitar la tecnologia. Això no vol dir que deixem a banda la part més humana de la nostra feina o la part analògica, no? Seguirà aquí. El que passa que és que nosaltres tenim una obligació, no?, i és formar els nostres alumnes per a el que realment ells necessiten. Diuen que 9 de cada 10 professions del futur seran tecnològiques. O sigui, tindran aquesta component. No vol dir que seran professionals TICs que hagin estudiat telecos, no cal. Però tots els treballs, el nostre mateix, ara mateix, no?, estem gravant un podcast i qualsevol persona hauria de ser capaç de poder fer accions com aquesta. Per tant, el que volem és professorat que sigui capaç de transformar les seues pràctiques en ensenyament-aprenentatge, que sigui capaç de consensuar amb altres companys quina és la millor manera de que en conjunt aportem el màxim a l'aprenentatge dels nostres alumnes, perquè, per exemple, pot ser, jo soc de tecnologia i possiblement segur que tindré més afinitat a treballar coses de pensament computacional, però és que el pensament computacional està estretament relacionat amb les matemàtiques. Segur que podem potenciar molt més les llengües a través de la comunicació transmèdia. Ara estem llançant projectes també en aquesta línia. Intentem, o sigui, no es tracta de dir tecnologia sí o no, és que la tecnologia no s'ha ni de comprendre que està aquí, ha de ser transparent, però hem de ser capaços com a pedagogs, no?, d'intentar que les nostres pràctiques d'ensenyament i aprenentatge no siguin les del segle passat, sinó que siguin competencials, que siguin inclusives, no?, que intenten arribar a tothom, sigui quin sigui la situació. Hi ha alumnes que es costa més, hi ha alguns que es costa menys, però nosaltres, a través de la tecnologia, podem utilitzar-la per a que tothom es situï en el mateix punt. Bàsicament és això, adaptar la nostra educació contempla que tinguis la competència digital com a docent. I si no, farem un pas enrere.
Clar, jo aquí anava a dir-te, clar, som persones molt diferents que treballem dins d'aquest món educatiu, dins de la docència. L'any 2018, des del departament, inclús es va definir aquesta competència digital docent com dues potes, podríem dir, no? Una pota més de competència digital metodològica, que potser sí que és del que més es parla a l'hora de les escoles o quan el professorat es forma, doncs posa més èmfasi en aquesta part més metodològica, però hi ha tota una part de competència digital instrumental que és clau que a vegades deixem una mica de banda, no?
Nosaltres intentem sempre, en la formació que proposem al professorat, fer una barreja entre la part metodològica i la instruccional. Més que res perquè al final, la instrumental, disculpeu, més que res perquè al final el que aconseguiràs l'èxit és quan facis una bona fusió d'una part i l'altra.
Sí, sí.
Però moltes vegades, per exemple, oblidem una competència que és la dimensió 4 de la competència digital, que és tot el tema de la propietat intel·lectual, de la seguretat de les dades. És la part com més grisa, no? Si tu dius, vaig a veure quines competències hi ha i vaig a formar-me, no? Sempre aquesta part, per activa o per passiva, ens ha aparegut com més grisa. I és molt interessant i és la manera en la que podem també transmetre el pensament crític, doncs, per exemple, la propietat intel·lectual, tota la part de protecció de dades, d'assegurar-nos, no?, de que els nostres alumnes, tant nosaltres fem un bon ús de les seves dades com que puguem transmetre que ells han de fer un bon ús de les seves dades, per exemple, en les xarxes socials, no? Llavors, aquesta part de la dimensió 4, que moltes vegades ha quedat més allunyada, des de l'any passat, des de fa 2 anys ara bé, amb l'Agència de Ciberseguretat i l'Autoritat de Protecció de Dades, estem fent un gran treball per realment generar materials que siguin realment útils per al nostre professorat. I per això, totes les formacions s'incorporen un mòdul en aquesta línia.
Clar, per poder assolir això, estàs parlant molt de formació. Al final, també, als centres acabem rebent inputs de formació des dels diferents departaments del Departament d'Educació. Com podem aguantar tants inputs de formació si realment tots són tan importants? Perquè estem parlant inclús de formació en coeducació, que és cabdal, i més sabent tot el que està passant darrerament amb les notícies que hi ha, no? Per part de la competència digital també és bàsic. Respecte a aquesta formació que esteu plantejant als centres, als docents, a les docents, podríem entrar una mica més en detall de què és el que es farà, com es farà, perquè, clar, ens arriben inputs. Hi ha centres que ja estan dient als claustres que reservin una tarda a la setmana a partir de no sé quan per fer una formació. Hi ha altres centres que hi ha mestres que pregunten i l'equip directiu no en té ni idea. Doncs, una miqueta, per posar una mica de llum en aquesta ombra, aquesta formació, concretament, podríem saber de què es tracta?
A veure, primera, la formació del professorat pot ser individual o en equip, val? Pel que fa a la formació individual, que és la que hem anat fent els últims anys, no? Ha estat la part més de formació individual en el sentit de quan volem arribar a llocs on col·lectivament no arribem. Val? Però el que ens interessa, perquè està estudiat i hi ha evidències de que està funcionant més, és la formació en centre. Per la qual cosa, quan vam dissenyar l'estratègia dels mentors digitals, el que vam preveure és fer una formació en centre en cadascun dels centres perquè, un, necessitem que tot el professorat estigui format i per aconseguir-ho, la manera d'arribar més a prop dels centres, o sigui, de les persones, és arribar al centre. Ens reclamaven, no?, que, clar, qui, aquests docents que tenen una competència digital baixa, no mai s'apuntaran a una formació en línia o els costaran, no? Tindran certes reticències, cosa que és normal. Quan ens costa una cosa, sí, sí, o ens ho faciliten al màxim o a tots ens passa que si no som de sortir a córrer, doncs no sortim a córrer. No?
Al final, aquestes cuides, els que les estem exacte fent, són persones que estem interessades
en aquest exacte tema. Llavors, el que volem és apropar-nos a tots els docents perquè ningú docent tingui aquesta part de dir com ho faré perquè no estic preparat per fer una formació en línia. Cap problema, anirem al centre. La formació des del centre té aquesta virtut, no? De dir, ens apropem al centre, per la qual ho fem molt més accessible i també més humana, perquè moltes vegades la part digital, part de la forma, nosaltres el que detectem és tots troben a faltar aquesta part de contacte i més, no ens oblidem, venim d'una pandèmia i hem tingut tots ja prou pantalles i virtualització, per més digitals que siguem. Llavors, anirem als centres amb aquesta idea d'apropem-nos, però també anirem als centres perquè la bona formació se construeix en equip. Els equips docents tindran dos reptes, no? Una és que el centre ha de treballar conjuntament per poder aconseguir l'objectiu, en aquest cas de l'estratègia digital de centre, però també per poder desplegar la competència digital de l'alumnat de forma consensuada. I això, si no ho fem des dels centres i treballant en equip els propis centres, els propis docents, és difícil que puguem aconseguir. Llavors, el nostre objectiu és que aquesta formació sigui de formació d'acció-reacció directament, no? És a dir, ens formem, però també ja directament sortim de la formació amb una proposta d'implementació. I després d'aquesta formació hi ha quatre mòduls. Què ens aporta? Que cada centre, en el marc de la seva autonomia del centre, per exemple, està escollint un entorn virtual d'aprenentatge diferent, no? Doncs que puguem adaptar-nos a les necessitats d'aquest centre i realment donar-los la formació d'allò que ells necessiten per a donar peu a la transformació educativa en aquest sentit. Però és que després tenim centres de diferents àmbits i de diferents nivells, no? Tenim primària, tenim secundària, centres d'educació especial, centres de formació d'adults, FP. Llavors, tenim tantes tipologies d'ensenyaments que el que hem d'aconseguir és que jo el que vull aconseguir és formar l'alumnat, per exemple, de secundària, doncs el meu itinerari per la millora de la competència digital de l'alumnat serà enfocat a la millora d'aquestes pràctiques en concret. N'hi haurà un altre itinerari que és obligatori, que és el de seguretat de dades, i el tercer itinerari, que és el de personalització. És a dir, cada persona o equip de persones de cada un dels centres que alguns tindran diferents nivells o seran de diferents àmbits o tindran alguns més ganes de fer coses de pensament computacional perquè ja estan ja saben algunes coses de les competències i pensen, focalitzem en això. O ho poden decidir tot el claustre. Nosaltres ja estem en un moment en què hem fet diverses FIX anteriorment i el que volem és ara donar un pas endavant en aquesta qüestió. Aquesta part serà l'itinerari més personalitzat de tots i en aquest arribarem a el que ells volen exactament portar a l'aula. Amb aquesta formació el que aconseguirem és que tot el claustre arribi al màxim del que pot arribar en el seu propi context. I és per això que s'ha dissenyat aquesta estratègia. I ens assegurem que tots els centres facin una FIC de competència digital. Nosaltres, abans de començar a fer tota l'estratègia de formació, aquesta i la individual, vam fer una anàlisi de la situació i la realitat és que no tenim dades positives en aquest sentit, no? Podríem anar molt millor en competència digital, tot i que considerem que ha fet un gran esforç el professorat de Catalunya, perquè realment és un professorat que es forma molt i al llarg del temps, sí que és veritat que hi ha tanta oferta formativa, que és el que comentaves abans, no? Que moltes vegades pues, el desig, no? L'oferta i les expectatives que tenim o que les necessitats del meu centre, doncs tot això es barreja i quan fem una petició potser no ho fem d'allò que necessitem més en aquest moment. I és un moment per a dir, bueno, posem comptadors a zero, ens formem tots i sabem que no ho aconseguirem arribar al màxim de la competència digital. Ojalà. Però la realitat és que... Tant de bo, no? Però la realitat és que...
Perquè hi ha vegades que veus cada cosa que dius, mare meva, santíssima,
però el que està clar és que no podem aturar-nos. Hem de començar a treballar. I el que garanteix també com a sistema la sostenibilitat és que aquells que van arribar a un B1, que no ens quedem aquí, perquè si no es podrien dir, seria molt fàcil dir, mira, però és que ja tenen un B1, doncs ja el tenen B1. Però és que això no farà un sistema sostenible i actualitzat. El que hem d'aconseguir és aquells que estarien en una competència digital baixa, arribar a un B1, però aquells d'un B1 seguir avançant cap a una competència realment superior perquè puguem, no?, ser propis generadors d'inèrcies de formació també dins dels centres.
Clar, per poder arribar a aquesta personalització heu obert un concurs, podríem dir, unes ofertes laborals de mentories digitals. Quin serà el paper d'aquestes persones que siguin mentores i mentors?
Doncs el paper d'aquestes persones que ahir es va tancar la convocatòria a les 12 de la nit.
I a veure, hi ha 284 places.
I del qual no puc fer spoilers.
No pots fer spoilers?
No puc fer spoilers perquè el tribunal està avaluant i tota la comunicació serà pública i transparent en el portal de centres. El que pretenem amb els mentors és que sigui un acompanyant dels centres, una mirada externa, però al mateix temps experta tant en acompanyament com en transformació digital. Aquestes persones, si va tot segons el previst, acompanyaran uns 15 centres i el que pretenem és que els acompanyen en l'elaboració de l'estratègia digital de centre i en el disseny de la formació interna de centre, de la FIC. Uh-huh. I al mateix temps que puguin donar suport, perquè pensem que hi ha una cosa també molt interessant, que és suport a l'aula en moments puntuals. Val? Són coses molt... No es tracta d'entrar cada dia a l'aula, però hi ha moltes vegades que ens passa, no?, com a docents, que dius, jo m'agradaria fer-ho, però el primer dia que jo faré, agafaré una pivot en primària, doncs puc tindre certa reticència o no sé com portaria bé la classe o no sé com enfocar aquest projecte. Llavors, la idea és també poder aterrar a fer aquest salt que a vegades ens falta, no? Aquest impuls de poder fer pràctiques educatives diferents a les que nosaltres faríem si no tinguérem una persona al costat. Llavors, intentar saltar la barrera de la por i la zona de confort, diguem-ho així. Llavors, això sempre serà en el marc del que decideixi el centre. La idea és que aquests mentors s'adapten molt a la situació de cada centre i que traguen el màxim rendiment. Per això, inicialment, faran un acompanyament. O sigui, en les primeres sessions està previst la reunió amb els equips directius, també per posar en situació el pla. I la idea és que treballin sobretot amb les comissions digitals de centre per ajudar al màxim i definir aquell assessorament per a les necessitats que té el centre, per al punt de partida que tinguen. Per això també començarem amb una diagnosi i per a poder arribar al màxim durant aquest temps. Començaran, si tot va bé, tenen el contracte a partir del dia 1 de gener fins 31 d'agost de 2023 i el que volem durant tot aquest temps també és avaluar, no?, l'impacte que tot això té al sistema. El Pla d'Educació Digital de Catalunya és un pla que des de principi a final està avaluat perquè pensem que una de les coses també importants del pla és donar eines per a altres països o altres regions que vulguin implementar un pla digital que tinguin evidències de com fer-ho.
Estem parlant de que són unes mentories que aniran a diferents centres. Quin és el perfil de les persones que poden ser mentores?
O sigui, les persones que poden ser mentores són docents, independentment de l'àmbit i independentment del nivell al que donen classes, o sigui, poden ser mestres de primària, poden ser professors de secundària, tant d'escoles de secundària com de FP i catedràtics també. El que es pretén també és tindre un conjunt de mentors digitals bastant heterogeni, perquè pensem que també entre ells es farà una gran feina de treball en xarxa entre diferents mentors per també potencialitzar bueno, aspectes que uns puguin tindre respecte als altres, no? L'assessorament serà indistintament a centres de primària, secundària, FP i, per tant, és possible pues, que un professorat de secundària vagi a assessorar un centre de primària o un mentor de primària vagi a un centre de secundària o de un centre de formació d'adults. El que es vetllarà també és que sigui del territori, no? Ells hauran fet una previsió, priorització d'assignació de llocs de treball i és el que en base a això es farà el repartiment i pensem que conèixer el territori serà la primera vegada, no?, que tindrem ulls digitals dins dels centres, dins de diferents centres i que podrem treballar en xarxa. Un dels objectius que té el propi mentor digital és també generar grups de treball entre diferents centres per a que comparteixin una mica com van evolucionant en aquest disseny de l'estratègia digital de centre i també compartir experiències i oportunitats que ens pugui oferir el propi context. Segur que d'aquí sortiran projectes en xarxa entre diferents instituts i escoles que ens poden ser realment útils per a seguir treballant en la transformació a llarg termini.
Alguns companys i companyes d'alguns centres m'han traslladat una pregunta respecte a aquest tema que imagino que ja te l'hauran fet. Estem cercant mestres amb talent per poder acompanyar altres centres i altres professionals, però heu centrat el focus en funcionaris de carrera. Mm-hmm. On queden les persones amb talent que bé són interines o bé venen de les escoles concertades?
Doncs m'agrada molt que ens facis aquesta pregunta que diuen, no?, en els mitjans, perquè els mentors digitals estan pagats amb els fons europeus MRR Next Generation i un dels requisits que se'ns posava per a fer les mentories era que siguin assessors tècnics docents. Per norma, els assessors tècnics docents només poden ser persones que són funcionaris de carrera. O sigui, això ho diu la llei, no és que ho diguem nosaltres des de digital, no? De fet, tampoc ho poden fer els funcionaris en pràctiques. Només ho poden fer els funcionaris. Això vol dir que no voldrem col·laborar amb interins? No, no ens ho podem permetre. O sigui, hi ha molt de talent en els interins, igual que també hi ha molt de talent en les escoles concertades, en docents de l'escola concertada. I el que volem és, vale, en aquesta convocatòria tenim els mentors digitals i hem de complir amb aquests requisits i és una oportunitat que ens estan donant, no?, amb aquests fons. Teníem dues opcions, aprofitar-los o deixar-los perdre i creiem que els hem d'aprofitar perquè, de fet, ja fa 2 anys, quan vam publicar el pla, vam dir que ho faríem. O sigui que ens ha anat fantàstic això de dissenyar tot el pla en base a les línies europees perquè quan han vingut el finançament ho hem pogut encapçar per aquí. Llavors, interins, professorat de centres concertats, tenim molta formació a fer i molts tipus d'acompanyaments, moltes jornades que vindran, molts congressos i nosaltres sí comptarem amb el seu ajut i amb la seva col·laboració, evidentment, i n'estarem molt contents de fer-ho perquè realment molts professors interins, i és així, i això ho poden dir també, comptem amb ells com a formadors en els nostres formacions online i en moltes jornades hi participen i estem molt contents de la seva feina.
Avui estem gravant aquesta conversa a 9 de novembre. Això es publicarà més endavant. En cas de que hi hagi dades públiques el dia que compartim aquest episodi, a les notes finals del programa afegiré aquestes dades de quants mentors s'han presentat. Tenint en compte que hi ha 284 places, que tant de bo hi hagi més gent encara per poder triar i que realment hi hagi davant persones amb perfils que realment siguin capaces d'acompanyar professorat i centres, perquè jo penso que és superimportant.
La veritat que esperem que sí, perquè nosaltres pensem que és un projecte molt interessant, és una actuació del pla molt significativa, és la que pot provocar la transformació del sistema i el pot fer sostenible. La transformació educativa no es farà per tindre més ordinadors o més panells interactius, es farà perquè realment els docents, que tenen molt de talent, molta creativitat i realment molt de compromís amb el sistema, avançaran cap a una transformació. I això ho faran possible, entre altres coses, no? Perquè arribaran uns mentors digitals als centres i els ajudaran a buscar, no?, el temps i l'espai per fer-ho possible. Els docents, els centres, potser ho farien sols, però si arriben els mentors, segur que ho fan més ràpid i tindran una mirada externa que sempre ens ajuda, no?, en els centres.
I que el treball en xarxa sempre ajuda.
Exacte. Del que més hem après tots, i jo crec que aquí ens podem sumar tots, no?, tots hem passat per l'aula i sabem que quan un altre docent t'explica la seva experiència és quan tu dius, bueno, si ell ho ha fet, jo també ho puc fer, i a veure, i em passes això, i com t'ho has fet per a incorporar aquesta pràctica just en tercer, perquè jo ho he fet en quart, però en tercer no sé si atrevir-me, no? Pues aquestes adaptacions petites són les que s'aconsegueixen en un dia, no?, al costat d'una altra persona d'un altre centre, que veus, bueno, va, ens animem i si a sobre els meus alumnes connecten amb els teus i, a més, després, quan acabem tot això, ens expliquem el projecte en una videoconferència, doncs aquesta creativitat és la que se genera quan fas un bon treball en xarxa, no?, quan humanitzes aquesta formació i, per tant, creiem que funcionarà gràcies a la formació en centre, a l'acompanyament i al treball en xarxa entre els centres. I això és el que ens permet tenir mentors digitals.
Avui hem parlat amb l'Anna Albalat Martínez. Ella és subdirectora general de Recerca i Cultura Digital. Anna, moltes gràcies per acostar-nos una mica més d'informació sobre aquesta formació en competència digital docent.
Moltes gràcies per donar-nos també la veu a l'administració.
Que vagi molt bé. Ens veiem.
Moltes gràcies.
Vull aprendre.
I fins aquí aquest 24è episodi del podcast Vull aprendre. Tal com hem sentit en aquesta conversa que vam enregistrar el 9 de novembre, no hi havia dades sobre quantes persones s'havien inscrit a les mentories digitals. A hores d'ara, 18 de novembre, que és quan surt aquest podcast, tenim unes dades que ens han passat, que hi ha 257 persones admeses per ocupar les 284 places. Això vol dir que hi ha 27 places vacants en les mentories digitals. Bé, és una dada que cadascú reflexioni com vulgui. I res, ens veiem aquest cap de setmana a l'EdCamp o bé al Festival Dau. I si no, ens veiem per les xarxes. Recordeu que ens trobareu a Instagram com a @vullaprendre i ens trobareu a www.vullaprendre.org. Una abraçada ben forta i tenim moltes ganes de veure cares conegudes el 27 de novembre a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. Ens veiem en 15 dies o bé a la biblioteca, perquè jo vull aprendre. I tu?